Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 3 d'abril del 2019, dia de Sant Josep l'Immògraf. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
No sé si està bé que s'investigui i es jutgi si un guàrdia urbà va retirar a uns joves una pancarta amb les paraules «Hola, Europa!» o si un mosso d'esquadra va dir o no piolins a uns guàrdies civils i qui es va girar primer i qui va aplaudir a qui, ni inclús si Roger Espanyol va tirar una, dues o quatre balles a la Policia Nacional. No sé si tot això s'ha de jutjar o no. Jo no sóc cap expert en res. Però sense ser-ho, cal parlar-ne en aquest judici? Perquè sí sé que parlem de 25 a 16 anys de presó.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i un minut avui el pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. L'entrevista al papa Francesc Jordi Évole al programa Salvados de la Sexta de diumenge passat, llargament preparada en el decurs de 4 anys, ha estat molt vista, valorada i comentada. Ens ha mostrat un Francesc humà, proper, tendre i ferm a la vegada, autèntic i amb bon humor, conscient que parlava amb un bon professional i no creient. Resum, una lliçó de bon periodisme. El fil conductor va ser el drama dels refugiats. Francesc va dir que, en diversos moments, ell estava molt adolorit i que el món havia perdut la capacitat de plorar. I va afirmar amb rotunditat: qui aixeca un mur acaba presoner del mur que ha aixecat. I, en canvi, va dir també que els ponts són les ales dels àngels. També va afirmar que la política avança amb l'art de la persuasió i persuadir és no tenir el cor lligat a interessos previs. Una bona meditació per l'obligar el context i per sempre. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
2 minuts i mig que passen de les 8 del matí i aquest dimecres volem parlar sobretot de memòria històrica. Així, el comentari d'actualitat, el politòleg Xavier Torrents ens parlarà del cas d'Auschwitz. I és que fa unes setmanes el Museu Memorial es va tornar a queixar per l'actitud d'alguns dels turistes que el visiten. Un dia en el que també commemorarem, però al final de la Guerra Civil, produït l'1 d'abril, d'ara fa 80 anys, en parlarem amb una eminència en la història guerra civilista, l'historiador Josep Maria Soler. És dimecres i, per tant, ens visita un dia més el jurista i professor de l'ISCREP, Paulo Gibroto, per tal de comentar l'actualitat en clau jurídica i, a partir de les 9, noves edicions de Remeis de Frare amb Fra Valentí Serra i El món de les herències amb Maria Elba Rojas. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip que fa possible aquest programa, amb Xavier Aguilar a les tecles del so, amb David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i també en aquest estudi no podia faltar Mercè Raga. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Molt bon dia a tothom.
Vinga, va, comencem. Doncs comencem, com dèiem, amb l'actualitat més destacada i és que el cap dels Mossos d'Esquadra durant el 155, Ferran López, plat fort d'avui al judici del procés.
Així és, López declararà abans que el comissari Molinero, que també hi integrava la prefectura dels Mossos pel referèndum, i el seguiran diversos policies que van actuar a l'UO i agents que van inspeccionar els cotxes malmesos el 20 de setembre. Ahir, Joan, el comissari d'informació de la Policia Nacional va acusar els Mossos d'haver-los espiat l'1 d'octubre i també va dir això.
La verdad es que fue pasiva en la mayoría de los casos. Ya es que además recibían instrucciones de que se apartaran cuando nosotros llegamos, no de colaborar. Y la verdad es que siento mucho tener que hacer estas declaraciones porque creo que en el cuerpo de Mossos de Escuadra hay muchos compañeros que hubieran deseado colaborar con nosotros sin ninguna duda, pero la verdad es esta, la verdad es esta.
La verdad es esta. Ole, ole, ole.
Vinga, doncs, també va dir que l'activitat de la policia va ser proporcional a l'1 d'octubre. Aquest comissari ha declarat, recordem-ho, com a testimoni al judici del procés, malgrat que el jutjat 9 de Barcelona l'investiga per l'actuació policial a la seu de la CUP el 20 de setembre.
Canviem de qüestió, i és que l'advocat de Quim Torra ha assegurat que la querella contra el mateix president per no complir el requeriment de la Junta Electoral de retirar les estelades i els llaços grocs dels edificis públics, titularitat de la Generalitat, no té recorregut.
Gonzalo Bollé ho explica així, Joan, a l'Agència Catalana de Notícies.
La orden en la cual sustentan la querella es una orden eminentemente ilegal y que nosotros consideramos incluso prevaricadora. Por eso se ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo y nosotros creemos que evidentemente esto no va a llegar más allá de los trámites iniciales, ¿no?
Recordem que la Fiscalia acusa el president de la Generalitat de desobediència.
Per cert, que el Tribunal Constitucional dona la raó a Ciutadans.
Sí, Joan, el Tribunal l'ha sentenciat que es van vulnerar els drets de participació política dels seus diputats durant els plens del Parlament del 6 al 7 de setembre del 2017. Són els plens que van servir per aprovar les anomenades lleis de desconnexió per al procediment d'urgència, la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica.
La CUP demana que comparegui Grande Marlaska per un intent d'infiltració policial.
Una informació de La Directa apunta que la Brigada d'Informació de la Policia Nacional va intentar aconseguir informació de l'1 d'octubre a través d'un talp.
I ja som en precampanya o campanya, no sé la diferència. Pablo Casado va parlar ahir amb Pablo Motos a l'Hormiguero i va parlar del CDR.
Que aquellos violentos que son minoría. Son minoría, pero campan a sus anchas porque Torra dice apretad, apretad, y Pedro Sánchez no hace nada porque necesita los votos de Torra. La negociación de Pedralbes, ¿qué era? Pedro Sánchez ocultando un documento 2 meses, ¿por qué? Porque necesita sus votos. ¿Por qué el otro día en el Congreso...?
Mejor necesitas tú los de Vox.
Bueno, pero no me compares. Claro, ya, estoy por hoy Vox. Ya hemos dicho que estamos en contra de las armas y que lo que ha hecho de inmigración lo hemos tenido que quitar un documento. Vale, pero es que el problema es que estos CDR están actuando y Torra dice apretad, apretad.
No me compares.
Per la seva banda, Pedro Sánchez va fer un míting ahir en què va alertar la radicalització del Partit Popular i Ciutadans, en culpa, per tant, a l'extrema dreta. Un Sánchez que ahir va presentar el lema Fes que passi. D'altra banda, l'exportaveu del PSOE durant l'època de Rubalcaba, Soraya Rodríguez, anirà a les llistes de Ciutadans a les europees.
I a la presó, un còmplice de la violació en grup a Sabadell per intimidació ambiental.
El tribunal creu que va fer sentir a la víctima acorralada.
Posem la mirada al món, i és que a Algèria hi ha celebracions als carrers d'Alger després de la dimissió de Bouteflika.
Les protestes populars i la pressió de l'exèrcit han precipitat la dimissió del president algerià, molt afeblit a salut, uns 84 anys.
I també parlem del Brexit.
Sí, Theresa May demanarà una nova pròrroga a la Unió Europea per aprovar el seu acord.
Plana Cultural Doctor Music confirma que el festival es farà al circuit de Montmeló.
Doncs sembla que sí, finalment, Joan, serà el festival que es farà els dies 12, 13 i 14 de juliol i tots els habitants empadronats al Pallars Sobirà hi podran entrar de franc. Finalment, doncs, la promotora ha descartat l'opció d'Esquelarre a la Vall de Neu. Del canvi d'ubicació es fa davant la possible denegació dels permisos per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que així ha estat.
I encara una altra notícia d'aquelles que és per menjar-hi a part. Segons Diario.es, el bisbe d'Alcalá de Henares ofereix uns cursos per tal de curar l'homosexualitat.
Us ho expliquem. Un periodista del mateix diari es va infiltrar en aquests suposats cursos i va gravar les converses on s'hi escolta una dona afirmant que Espanya viu en una dictadura pel que fa a qüestions de gènere i per ajudar a curar l'homosexualitat podria anar a presó. La Comunitat de Madrid ja ha obert una investigació per tal de saber la veracitat d'aquests fets i procedir segons marca la llei. De moment, però, des el mateix bisbat d'Alcalà es desmenteix la notícia afirmant que es tracta de la gravació d'un periodista amb una conversa induïda que fa que la dona respongui al que s'escolta a les gravacions del diari Ponés.
I encara en plana d'esports.
Doncs sí, el cor del Barça evita la derrota en un partit surrealista en què va quedar 4-4. Per la seva banda, sí, Suárez empat en el darrer segon al Villarreal després d'un partit amb moltes cares, també amb gol de Messi.
I el Girona, que ahir també va jugar contra l'Atlètic de Madrid, i van quedar 2-0. Va guanyar l'Atlético de Madrid.
Doncs vinga, nosaltres fins aquí fem la informació pel que fa a esportiva.
I l'Espanyol, que també va jugar ahir, 1-1. Empat contra el Getafe. Anem a les portades del dia. Si sortim de casa i anem al quiosc, que hi trobarem avui?
Vinga, fem una repassada a les portades del dia. Comencem amb el diari La Vanguardia, que titula així la seva portada. El TSJ engega la via penal contra Torra pels llaços. També es fa ressò amb clau internacional de Theresa May, que demanarà a la Unió Europea endarrerir un altre cop el Brexit. Altres portades. Vinga, viatgem cap a la portada del diari El País, que encita la seva primera pàgina amb l'FMI alerta d'una frenada global més dura del previst. També el diari El Periódico es fa ressò del TSJ que en causa per desobediència a Torra. Més portades. El Punt Avui. Torra investigat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admet a tràmit la querella contra el president per desobediència. En aquesta mateixa portada del Punt Avui també es destaca que el Tribunal observa presència delictiva a l'acció de Quim Torra amb els símbols de suport als presos polítics. I també lògicament es fa ressò en clau esportiva d'aquest empat al límit del Barça per 4-4 que va fer patir i molt. Després, ja per acabar, el diari Ara, destaquem una entrevista a Gabriel Rufián, número 2 d'Esquerra per Barcelona al Congrés, en què es destaca aquest titular. Volem obligar el PSOE a tornar a la taula de diàleg.
8 i gairebé 11 minuts, hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Sembla que plourà una mica, ens emporta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb precipitacions, pluges que afecten molts punts de les comarques de Girona, comarques del Pirineu i alguns punts de les comarques de Barcelona. Precipitacions irregulars, però que al llarg del dia d'avui poden afectar qualsevol indret de la meitat nord i de la meitat est. Per tant, un dia per tenir el paraigua ben a prop. A molts llocs no s'haurà d'obrir el paraigua. Comarques del sud, comarques de Ponent, aquí són menys probables les precipitacions, però tampoc les podem descartar. Aquest matí, amb temperatures semblants a les de dies anteriors, cota de neu al Pirineu al voltant dels 1.200-1.300 metres, però al llarg del dia d'avui baixen les temperatures i també ho farà la cota de neu, que aquesta tarda se situarà al voltant dels 1.000 metres tan sols. Per tant, doncs, un dia per tornar a recuperar una mica la roba d'abric. No és que hagi de fer molt, molt de fred, però sí que seran dies més freds que aquestes últimes jornades. De cara a demà entra el vent del nord, la tramuntana i el mestral, que s'emportarà bona part d'aquesta nuvolositat, però encara no acabarà de fred, i demà altra vegada es mantindrà la possibilitat el risc d'algun ruixat cap a les comarques del Pirineu i també punts del nord de Barcelona i de l'interior i sud de Girona. Demà amb temperatures més baixes. Demà al matí sí que notarem un ambient pràcticament de ple hivern. De cara a dies posteriors es manté la inestabilitat, per tant no acabarà de fer net, i estarem en un mes d'abril, si més no aquesta primera setmana, en la qual les pluges ens afectaran cada dia a un indret o altre de Catalunya, i per tant el paraigua l'haurem de recuperar després de més de 2 mesos de pràcticament no caure ni gota.
Gràcies, Jordi. Molta gent també que va cap a la feina a aquesta hora, per tant, important saber quina és la situació en aquest moment a la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Pel que fa al trànsit, ara mateix destaquem especialment l'accident que ha tingut lloc a la Ronda Litoral. Encara deixa un carril tallat a l'altura de Montjuïc i, de moment, està provocant cues de 8 km i mig des del Fòrum, en sentit Llobregat. També hi ha les retencions habituals a la Corona de Barcelona, a la C58, entre Montcada i Ripollet en sentit nord, amb densitat també a Sant Quirze en sentit sud, i problemes a l'enllaç amb la P7 i per entrar a Barcelona. A la B23 hi ha retencions en els dos sentits, d'entrada a la Diagonal i per enllaçar amb la P7 al Papiol, i a la 2, des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà, retencions intermitents en direcció a Barcelona. Dificultats també a les 32, les habituals, i també als túnels de la Vidrera per accedir a la ciutat comtal, i també a aquesta hora ja es forma l'embús de cada matí a les dues rondes, més enllà d'aquesta incidència, amb retencions ja en els dos sentits de la marxa. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Per últim, també important saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transports públics del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Al marge del tall, a les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, en servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya estan circulant en normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Aquest dimecres volíem parlar sobretot de memòria històrica. I així, al comentari de l'actualitat, volíem tractar el cas d'Auschwitz. I és que fa unes setmanes, el Museu Memorial es va tornar a queixar un cop més de l'actitud d'alguns dels turistes que el visiten. Per parlar-ne de tot plegat, en parlem aquesta hora amb el politòleg Xavier Torrents. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns un matí més als micròfons de Ràdio Estel.
Sí, bon dia.
Deixa'm preguntar-li primer de tot si hi ha poc respecte per la memòria històrica.
Efectivament, a veure, si parlem de memòria, i de memòria històrica concretament, doncs vol dir que una societat, un país, ha de recordar fets històrics que van ser dolorosos, en casos tristos, tràgics, inclús catastròfics, i per tant, que en algun moment de la història d'un país, d'una societat, va colpir i va dividir les persones, els esperits, tots plegats, doncs es recorda posteriorment perquè, d'altres coses, doncs per això, per fer més sana la societat, perquè la societat, de fet, estigui més cohesionada. I, òbviament, per recordar, cal fer-ho des del respecte. Per exemple, a Ruanda, doncs, hauríem de ser una memòria històrica del genocidi del 1994. A Alemanya, doncs, recorden justament l'Holocaust. I a Espanya, doncs, caldria recordar, doncs, totes les víctimes que van haver, per exemple, de la Guerra Civil. Doncs, tot plegat, cal fer-ho des de la veritat històrica, com va saber fer en el seu dia Nelson Mandela a Sud-àfrica, recordant tot l'apartheid que els blancs van imposar als negres, però, fixem-nos, des del màxim respecte, després, també una forma de respecte és fer-ho des de la no voler fer una venjança. És a dir, Nelson Mandela no es va venjar dels negres contra els blancs, sinó el que va fer és intentar llavors crear una societat que no havia pogut ser justament en el passat històric. Doncs bé, memòria i respecte, efectivament, cal fer-ho de forma junta. Si no, no s'entendria una sense l'altra.
Deixi'm preguntar-li si s'estudien poc fets tan importants com l'Holocaust i això provoca accions com aquestes, que es banalitzi una mica el que va ser l'Holocaust a través de fotografies, a memorials com Auschwitz.
De fet, succeeixen dues coses. Per un cantó, una cosa que és que el que coneixem com a turisme, el turisme no és un concepte negatiu per se, és a dir, el turisme cultural, el turisme ambiental, el turisme rural, això de per se no és dolent. El que és dolent és que a vegades la gent es va fer la foto. Recordem, això passa, per exemple, quan algú visita una catedral, la persona pot ser creient catòlica, inclús pot ser creient d'una altra religió, o no ser creient, però un ha d'entrar amb respecte. I això no vol dir que es pugui fotografiar a la catedral, però ha de sentir també el que implica aquella catedral. Doncs el mateix passa amb els jocs de memòria. Quan una persona va a Auschwitz, jo ja he anat diverses vegades, una vegada doncs, amb la comunitat jueva, una altra amb la comunitat gitana, anar-hi vol dir el màxim respecte justament per intentar tenir una empatia amb tota aquella tràgica situació que va succeir en aquest cas en el pitjor genocidi que ha hagut dins d'Europa, que és l'Holocaust. No? Clar, això, diguem-ne, una de les raons, com molt bé has dit, és que això succeeixi és que no s'estudia. A casa nostra, malauradament, no existeix el que es coneix França, Alemanya, Holanda, Canadà, es coneix com a educació de l'Holocaust. No existeix. Només alguns professors de secundària, de forma, diguem, per iniciativa pròpia o autodidacta, ho fan. Però en principi no hi és. Impost, que encara és molt més greu, ni tan sols a les facultats d'història de les universitats s'ensenya l'Holocaust de forma aprofundida i extensa. Òbviament, si això no passa, no coneix molta gent quan va a Auschwitz o a Mauthausen o a altres camps de concentració o d'extermini, doncs no senten el respecte que haurien de tenir per uns fets històrics tràgics que va patir el poble jueu, el poble gitano, que es va patir dins d'Europa.
I això em porta, senyor Torrents, a preguntar-li en darrer terme si, igual que a Alemanya, a França, com vostè esmentava, hi ha també una gran tradició memorialística. També passa això a l'estat espanyol?
No tenim tradició memorialística, excepte persones o col·lectius concrets que sí han intentat mantenir aquesta tradició. I segon, continua havent, diguem-ne, aquella idea de que la memòria divideix la societat quan la memòria el que hauria de fer, com va fer en el cas de Sud-àfrica, amb Nelson Mandela al capdavant, és unir la societat, no? Als Estats Units, per exemple, el mes de febrer, tots els mesos de febrer, és el mes dels afroamericans i recorda tota la història dels afroamericans. O el tercer dilluns de gener és el dia de Martin Luther King. I es recorda Martin Luther King com una persona que, criticant el passat històric, recordant, fent memòria, doncs unia la societat, no? Per tant, nosaltres no. I una data molt preocupant. De tots els països de l'Europa Occidental, de tots, l'únic que no té un museu de memòria de l'Holocaust és Catalunya, és Espanya. Per tant, aquí, fixem-nos, sí que queda molt, molt, molt encara per fer polítiques de memòria. Mm.
Politòleg Xavier Torrents, també expert en temes com l'Holocaust o el judaïsme, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí més als micròfons de Ràdio Estel. Fins la propera.
Gràcies i bon dia per la gran pedagogia social de Ràdio Estel.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I per començar el dia també una de les meravelloses veus que ens va regalar, que ens regala encara la música, Tina Turner, I Don't Wanna Lose You.
I don't even wanna say goodbye.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vuit i 26 minuts, sapiguem a aquesta hora a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Sant Six, primer, papa. En algunes contrades, aquesta diada la celebren el proper dia 6. Six va regir els destins de l'Església Romana entre els anys 115 i 125, data en la qual va patir el martiri. Tenim també Santa Àgape i Quiona, verges i màrtirs, la beata Guiomar, i avui fem menció, tot excepcionalment, d'una venerable. En referim a que és la celebració de la venerable Dorotea de Chopitea, dama de l'alta burgesia barcelonina, nascuda a les Amèriques, casada amb un banquer que fou cabdal en les obres pies del segle XIX, entre moltes altres, protectora de Sant Joan Bosco, quan va vindre a Barcelona.
I obrim plena d'agenda quan passen 27 minuts de les 8 del matí per saber els actes dels que podrem gaudir arreu del territori, com, per exemple, si aquest cap de setmana, de fet, vols trobar el camí a la realització personal i col·lectiva, el trobaràs a l'Alberg El Negre.
Doncs sí, Joan, a través d'estones de silenci, ioga també, passejades per la natura, prepirinenca del Ripollès, la Riera, jocs simbòlics de la natura i introduccions als continguts transcendents dels mites de la comarca. D'aquesta manera et pots endinsar en el fascinant camí interior de la realització personal i col·lectiva. Per cert, no cal tenir experiència en meditació. També hem de dir que Xirinax va sintetitzar en quatre etapes aquest ancestral camí individual i col·lectiu i universal dins del seu model global de la realitat. Per cert, Joan, parlant de Xirinacs, enhorabona per Antena, per aquesta menció de qualitat. Home. En els Premis Radio Associació.
Gràcies, Mercè. Nosaltres que seguim endavant, arriba la sisena edició del Vívid, que omple l'abril de propostes enoturístiques a la Costa Brava.
El Vívid ens portarà a la quarta ruta de les tapes de Roses i del Vi, denominació d'origen d'Empordà. Fins al 7 d'abril, els establiments oferiran tapes úniques i originals, creades especialment per aquesta ocasió i, evidentment, marinades amb excel·lents vins de denominació d'origen. Els preus de les tapes i el tas de vi serà de 2,5 euros.
Escolta'm, 2,5 per tapes i vi, no estava gens malament, eh? Moment també per la música. Gran concert a les 7 del vespre a la Catedral de Girona. No us podeu perdre Southampton University Sinfonietta i Symphonic Wind Orchestra. Entrada totalment gratuïta i encara més propostes musicals.
Més de 70 grups i artistes de la música d'arrel dels Països Catalans i d'arreu participaran en la 32a edició del Festival de Folk Internacional Tradicionarius, que arrenca aquest dimecres.
I encara més avui a les 7 del vespre, de 7 a 8, presentació del llibre La música de la fe, de Jesús Vallès.
La presentació tindrà lloc a l'editorial Claret de Barcelona, a la sala, Pere Casaldàliga. Intervindran a l'acte Josep Oton i Jesús Vallès.
I a 7:45 del vespre, taula rodona amb testimonis de joves a Lleida.
En el marc del cicle de conferències quaresmals amb el tema L'alegria del seguiment de Jesús pel camí de santedat, mossèn Manel Mercader moderarà aquesta taula rodona a l'església de Sant Pere, a Lleida. Organitza l'arxiprestat de la Seu Vella.
I haurà de preguntar-nos què hi vull a aquesta hora a la xarxa.
Doncs mira, Joan, ens situem en un tuit que es va fer ahir de Joaquim Forn, però fem una cosa. Primer, expliquem una mica el context. Com va anar aquest tuit? Doncs bé, perquè l'alcaldable Jaume Collboni va participar en l'esmorzar Fòrum Europa i va dir que el candidat, o sigui, li van preguntar, millor dit, si doncs estaria disposat a fer un debat a la presó. Collboni va dir que no seria raonable, perquè creu que els debats s'han de fer amb normalitat i s'han de fer amb candidats que puguin defensar les seves idees i ser alcaldables. Després d'aquestes declaracions de Jaume Collboni, Joaquim Forn va fer un tuit i va dir això. Lamento aquesta reacció de Jaume Collboni, que el situa del costat dels que ja m'han condemnat, sense que el judici hagi arribat ni a la meitat. Ja Joaquim Forn també diu que demostra molt poca valentia. Jaume Collboni confirma que un de veritat està com a del PSC és en l'aliança amb els del 155.
Doncs fixa't que jo estic d'acord amb Collboni i estan d'acord amb Joaquim Forn.
A veure, explica'ns això.
Els debats s'haurien de fer amb total i plena naturalitat, amb total i plena normalitat. Pregunta del Mirador, de l'actualitat d'avui.
Doncs mira, de quina manera s'hauria de desbloquejar el Brexit els propers dies? Com sempre, tres opcions teniu si entreu a www.radiostel.cat. La primera, amb una sortida el 12 d'abril sense acord, si no hi ha cap via alternativa. La segona, amb l'anunci i la convocatòria d'un segon referèndum. I la tercera opció que teniu, amb unes eleccions generals anticipades i un altre ajornament.
Doncs vinga, nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem en aquest estudi amb Josep Maria Soler.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Avui, a un quart de 10 del matí a la Fórmula Estel, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota la nostra experiència. El món de les herències, d'aquí una estona, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. El País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Has tocat el cel i sents a prop l'infern. Camines sense fe, sense destí, sense saviesa.
Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anells és l'única forma que tens de continuar.
Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem.
Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer.
És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú.
Sentir que hi tornarem.
la informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Aquest passat dilluns feia exactament 80 anys que s'escoltava això.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco.
Oficialment s'acabava la Guerra Civil Espanyola amb aquest darrer parte de guerra que donava pas a 36 anys de dictadura franquista. Però se'n sap tot de la Guerra Civil? És prou estudiada? Es procura per la memòria històrica d'aquest país? En parlem amb un gran expert sobre la matèria guerra civilista, com és l'historiador Josep Maria Soler. Molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
3 anys de guerra donant per moltíssim d'estudi. Vostè ho sap prou bé, per bé que molta gent té la sensació que és una de les èpoques més estudiades de la història espanyola. Això és així, de cert?
Bé, la veritat és que s'ha estudiat moltíssim, moltíssim. En proporció, diguem, a altres accidents històrics, s'ha estudiat més la Guerra Civil Espanyola que la Segona Guerra Mundial, en proporció, diguem, percentualment, no? Mm-hmm. Però hi ha una cosa que és evident, i és que encara hi ha molts temes per estudiar, malgrat que hi hagi llocs que s'ha tractat moltíssim, sobretot, diguem, a Catalunya s'ha estudiat molt, molt, però moltíssim. Hi ha gairebé tots els pobles que tenen la seva visió de la guerra, etc. I aleshores, diguem, s'ha fet en l'aspecte militar, en l'aspecte de la memòria, en l'aspecte polític, social, cultural, però encara falten temes per estudiar indiscutiblement, sí, sí.
Per tant, a dia d'avui hi ha fets que encara el sorprenen de la història de la Guerra Civil?
Sí, sí, sí. La veritat és que sí. Sempre et surt de dinàmiques, experiències. És que s'ha de tenir en compte que una guerra civil que té les característiques que va tenir amb el conjunt de tot l'estat espanyol, en uns llocs va ser d'unes característiques contrarrevolucionàries, molt violentes, molt agressives, molt contrapreventives en contra del progrés, i a l'altre, al revés, no? A altres sectors que van ser, diguem, una oposició popular en contra de la rebel·lió militar, no? I es van donar també circumstàncies, doncs, violentes, agressives, revolucionàries, amb algunes causes insòlites, no?, que es va produir a Catalunya, no són paraules meves. Mm. Llavors, historiadors, els més renovats del món, diuen que mai s'ha produït a la història de la humanitat unes característiques com que va tenir la Revolució de Catalunya. Doncs hi ha molts aspectes d'aquests que encara no hem estudiat, de biografies, d'actituds, de comportaments, de la suplència de la dona amb el món laboral, el de l'home, etc. El respecte, després, s'ha de tenir en compte que encara hi ha arxius que hi ha moltes dificultats per analitzar. Per exemple, tot el decret de descol·lectivitzacions, tot això encara no s'ha pogut estudiar perquè hi posen dificultats els organismes que ho tenen. No són oficials, són entitats privades, etc etc. Sí, hi ha molts aspectes.
Per tant, senyor Soler, simplifica molt, de fet, massa, si es diu que va ser una guerra fratricida i prou?
No, ho va ser. És a dir, algú pot dir que totes les guerres són civils, és veritat, perquè és un ser humà contra un ser humà. Totes les guerres són civils. Però sí que és veritat que és una guerra que neix a Espanya, però que quan arriba a molts llocs, com quan arriba a Catalunya, també es converteix en una guerra civil entre catalans. La majoria, la gran majoria, defensava les institucions, la República, la Generalitat, però hi va haver sectors que no, i també poble per poble, ciutat per ciutat i barri per barri, sí que es va convertir també en una guerra interior. Sí.
Precisament és aquest un fet diferencial, per exemple, que a Andalusia, a Galícia i a Catalunya, per exemple, no es visqui la mateixa guerra, tot i sent la mateixa guerra?
Sí, perquè és una guerra que s'atomitza, és a dir, com que el poder, en certa forma, el poder desapareix, perquè es crea per part franquista, per part rebel, diguem, es crea un estat paral·lel a l'estat que existia, amb una... Per exemple, una cosa que és molt fàcil d'entendre, no? El sector franquista, l'aspecte militar i de la sanitat militar de la Guerra Civil no canvia, perquè hi ha continuïtat. Per la gran majoria de l'exèrcit espanyol va ser rebel al jurament que havia fet a la República, no? Mm-hmm. Però, per exemple, a l'Espanya republicana s'ha de crear una sanitat totalment nova. A l'Espanya franquista, o a l'Espanya rebel, doncs, a l'Espanya sediciosa, va seguir la mateixa estructura militar que hi havia. A l'Espanya republicana es va haver de crear un exèrcit nou. És a dir, Catalunya crea les milícies, les columnes de milícies, milicians que van a lluitar al front per voluntat, per voluntarisme, per idees, per defensar la idea d'una societat nova, fins que finalment a l'Espanya republicana es crearà un exèrcit popular. Això porta tensions, tensions entre els que creien que la forma de defensar el nou poder era un exèrcit format per soldats voluntàriament i els altres que creien que és un exèrcit tradicional, regular, que és l'exèrcit popular de la República. I així, amb tot, uns són partidaris de la col·lectivització dels mitjans de producció, altres de la municipalització, altres de dividir la propietat, etcètera, etcètera. Són moltes característiques. És més fàcil defensar el que existia o intentar frenar qualsevol avenç, com va ser els franquistes, que no l'intent que van fer tots els sectors republicans, socialistes, comunistes, nacionalistes, etcètera, anarquistes, a Catalunya, fonamentalment, de crear una societat nova.
Suposo que això ja estan acostumats els historiadors com vostè, perquè sempre hi ha qui maquilla la història pel bé del seu propi discurs. Amb la Guerra Civil passa encara més que amb altres fets?
És possible que sí, perquè hi ha molta ideologia per mig, hi ha moltíssima ideologia. És que, clar, s'ha de tenir en compte que, més enllà de la guerra, després hi ha un règim, com vosaltres ho heu presentat molt bé, no?, que Radio Estel a l'inici, no?, de que, clar, després ve a conseqüència del triomf de la guerra no de la pau, sinó que de 40 anys ve d'una dictadura moltes vegades sanguinària, no? Després, i llavors aquí hi ha moltes actituds a parlar, no? Per exemple, l'Església, amb el qual que és sota pressió del general Franco, fa una carta que diu col·lectiva, que diu que la guerra és una colada en contra l'infidel. Després l'Església sempre ho ha matejat, i l'estudi de l'Hilaire Reguer demostren que l'Església té una actitud no tan explícita com sembla que va tindre la Conferència Episcopal Espanyola, no? o l'alta clergia espanyola. No? Mm-hmm. Clar, hi ha sectors de l'Església que això ho veuen molt, molt malament. Hi ha sectors de l'Església que amb això se n'adonen, són conscients de que la funció de mediació del clergat no hi va estar al mig, estan decantats per una banda. Clar, tot això, si en el cas de l'Església, diguem que aquí sempre hi ha factors de cultura, costa treure la ideologia i troba el pensament immediat perquè és la història dels teus pares o dels teus avis, o dels teus educadors, doncs si això és així, imaginem-nos amb els tactes com poden ser doncs, els abusos que hi ha amb referència a la dignitat de les persones, les vexacions sobre les dones, etc. I qui diu això? La propietat, no? Mm. Tot això té unes característiques que és difícil l'equanimitat si no són els historiadors. I dels historiadors, doncs, de vegades també n'hi ha que són, diguem, que no tenen aquesta voluntat de ser, d'intentar ser honestos, és a dir, això que sempre es diu, la història sempre s'ha de basar en la honestedat i no sempre passa així.
Senyor Soler, tot i que hi ha entitats, evidentment, memorialistes, per part de les institucions governamentals, hi ha intenció memorialista?
Bé, depèn. La llei de la memòria històrica del Rodríguez Zapatero, com en tantes coses, va quedar mig tren. No? La llei de la memòria històrica, el que ve a fer, doncs, és, en certa forma, és el que va passar. És el que passa a Alemanya, és el que va passar a Itàlia, és el que passa a Argentina, és el que passa a Xile, és el que passa a Guatemala, és el que passa als països que han tingut dictadures. No? Condemnen la dictadura sense cap mena de característica. Aquí va ser una guerra civil que es va crear un estat nou i a més va guanyar. I aleshores, és a dir, tot aquest espai de la memòria, durant els 40 anys de dictadura franquista, indiscutiblement que ells van primar la seva memòria. A l'altra banda, una altra vegada, l'equilibri entre el que va passar i respectant la memòria de tothom, doncs de vegades això costa. Per això, diguem, l'esforç que s'ha fet a Catalunya és molt més profund que la resta de l'Estat, per quina raó? Perquè, clar, Catalunya com a poble sí que perd totalment la guerra, com a poble, com a cultura, com a identitat, no? Però una imposició exterior, que a més que es vol anul·lar, es vol fer allò que se'n diu d'un genocidi cultural i un genocidi, diguem, polític de poble, no? Aleshores, la memòria sempre té, diguem, sempre té un punt molt fràgil, no? Com una copa de cava, no? De cristal de Baviera, no? I aquesta fragilitat és quan tu no ets equànim amb les resolucions, i això que de vegades passa. Malgrat que s'ha de dir que jo diria que en general la historiografia es porta bé i la majoria de la classe política catalana, en referència a la memòria, jo crec que ha tingut un comportament més profund i més igualitari que la resta de l'Estat.
Per tant, quan escolta Josep Bou dir això,
fer una Barcelona que vagi unida i no començar a posar plaques que enfrenten amb la història que no interessa a ningú. No sé què diu del Franco. Qui és el Franco? És que no interessen aquestes coses. Ni Lluís Companys. Hem de passar pàgina, perquè si no, no ens entendrem.
Bueno, què en pensa un historiador com vostè?
Bueno, això, nosaltres hem de defensar la cultura. Les paraules que són fora de lloc és millor no tenir-les en compte.
Josep Maria Soler, moltíssimes gràcies per atendre'ns. L'historiador expert en guerra civil. Avui volíem repassar aquests 80 anys de la fi de la Guerra Civil Espanyola i vostè ha tingut l'amabilitat de fer-ho amb nosaltres. Gràcies i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
I a aquesta hora, Mercè, que volem repassar les promocions que tenim a la nostra pàgina web.
Doncs sí, us convidem a que entreu a la pàgina web de Ràdio Estel, radioestel.cat. Allà trobareu un ampli ventall de promocions. Entre d'altres, aquesta magnífica promoció que cada setmana ens porta a Caprabo. Ràdio Estel regala 6 telles de Caprabo amb una selecció de productes Selectia, Vele i Sània. Per entrar en aquest sorteig, què heu de fer? Res molt fàcil, heu d'entrar a www.radioestel.cat i respondre una pregunta que se us fa cada setmana. Per tant, cada setmana teniu una nova oportunitat per guanyar aquesta magnífica cistella Caprabo. Joan, ben atent, a veure si te la saps.
Vinga, tu. Va.
Però no la diguis, eh? Pregunta aquesta setmana. Quants anys celebra Caprabo en guany?
Escolta'm, jo la sé, però si entres a Caprabo a la web, segur que te la diuen.
Trobaràs ràpidament, eh? Vinga, doncs aquesta és alguna de les promocions que destaquem aquesta setmana, com també per tots els amants del jazz. Saben que poden gaudir del millor jazz gràcies a Ràdio Estel, a Jazz Terrassa. Ràdio Estel convida a delectar-te amb el millor jazz de la nova Jazz Cava de Terrassa. Et convidem a una sèrie de concerts. Si vols saber quins, entra a www.radioestel.cat.
Gràcies, Mercè. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Eulogi Broto, no s'ho perdin.
A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Doncs ho dèiem abans d'anar a publicitat, que ja el tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Eulogi Broto, professor de l'ISCREP i jurista. Molt bon dia, com sempre.
Bon dia a tothom.
Aviam, avui iniciava el programa preguntant-me respecte al judici. I m'ho preguntava i ho deia, a més, perquè no sóc cap expert en temes de dret. De fet, per això vens a l'estudi i ens ho expliques tot també. El judici, el famós judici del procés. S'està parlant aquests dies, de fet, ahir se'n parlava molt, per exemple, d'uns joves amb una pancarta amb les paraules "Hola Europa", si els hi havien pres o no els Mossos d'Esquadra o la Guàrdia Urbana, si un Mosso d'Esquadra va dir "piolins" o no a un guàrdia civil, qui es va girar primer, qui va aplaudir aquí, si Roger Espanyol va tirar una, dues, quatre balles, etc, etc, etc. Estem parlant de 25 a 16 anys de presó. Fins a quin punt és important tot això?
Bé, s'està intentant argumentar una acumulació de fets pseudoviolents, perquè l'argumentació d'ahir de la Fiscalia també per processar 10 dels votants que van acudir a l'1 d'octubre per un delicte de resistència a l'autoritat per posar els braços en creu. És el que diu textualment la querella. Clar, estem intentant buscar molts arguments per moltes bandes, per, a l'hora d'acumular-los, doncs, construir un relat de violència per argumentar uns tipus penals que d'una altra manera no justificarien. Jo amb això baixaria el fang, no? Baixaria el sentit comú i simplement rebatria el que pot pensar la gent del carrer. És a dir, per saber què és violència, només cal mirar les armilles grogues de França. Per saber el que és violència, i amb un exemple que no vull ser contrari a ningú, només cal veure el que va passar fa uns dies a Vallecas, a Madrid, per exemple, on uns veïns, per un... què va passar davant del domicili d'una persona acusada d'assassinat, no? Quan apareixen furgonetes de cremades, contenidors cremats, enfrontaments a pedres amb la policia i forces de seguretat pública, això és violència. Evidentment, el relat de la violència d'una comissió judicial que va poder fer la seva feina, la violència hauria, en tot cas, perseguit que no s'enduguessin proves i se les van endur. Més enllà de que després al carrer doncs, una massa de gent, en virtut a un dret fonamental de reunió i manifestació, doncs posés enganxines o no, més o menys, a una sèrie de cotxes o no. Però el fet de lo que és violència, crec que, honestament, si ens estraiem del debat jurídic que ha de justificar la fiscalia, tothom sap lo que és. I els que vivim en aquest país sabem que aquí no hi va haver violència. Pot haver una altra sèrie de delictes. Ja no entraré amb el tema del finançament o no, dels diners, etc. Això s'haurà de mostrar amb factures i de més. Però el relat de violència, que és el que importa les penes més greus, per molt que hi diguin que ara els Mossos tenien una ordre de veure per on anava la policia, bueno, això pot ser una col·laboració fins i tot amb el referèndum. Acceptem-ho. Però no és un delicte que importi violència i alçament públic com demana la legislació vigent. En un altre moment es podria canviar la llei. Això serà un altre delicte, però les normes penals s'interpreten restrictivament i, per tant, no es poden ampliar a criteri del tribunal o del legislador.
De fet, Eulogi, ara ens parlaves de massa i recordava, de fet, si em permeteu la petita broma, sempre que el judici es parla de massa, a mi em ve el cap l'Increïble Hulk, però bueno, això són coses meves. Però l'advocat Jordi Pina, l'altre dia, al fax de TV3, que el van poder entrevistar, vam poder escoltar tots, com estava d'acord amb el concepte jurídic massa, el que no estava d'acord és com s'està utilitzant negativament aquesta paraula dins del judici i el procés. Tu ja estaries d'acord amb això?
Sí, totalment. Massa, la massa en si mateixa no implica res. I quan tenim en compte que en aquest país hi ha una sèrie de drets fonamentals, com són la deambulació per la via pública, el dret de reunió i associació, i el dret de manifestació, la massa jurídicament no està mal vista, per dir-ho així. Per tant, igual que l'1 de maig pot haver una deambulació per la via pública en forma de manifestació, igual que el 12 d'octubre pot haver els mateixos fets objectius, doncs l'11 de setembre o el 20 de setembre, en aquest cas. Desobediència a la comitiva judicial hauria estat impedir que aquesta fes les seves funcions, i això no va passar. Entrarem o no entrarem si les declaracions es va fer amb por o no por, o si pels terrats o no terrats, però es va fer. Per tant, el criteri penal restrictiu no s'ha produït a efectes de tipificar-ho com un delicte dels que es pretén imputar amb sentència i resoldre contràriament a la legislació vigent.
I ens deies que no és aparentment ni rebel·lió, ni sedició, ni insurrecció, com s'està parlant també aquests dies, que déu-n'hi-do com està pujant el to també. Això de posar-se davant, fer una protesta pacífica davant de les urnes que es feia a l'1 d'octubre. Però això podria ser, precisament ho esmentaves ara, podria ser desobediència a l'autoritat? El no deixar passar per tal de retirar les urnes?
En o principi tampoc. No.
Tampoc, eh?
En principi no. A veure, un delicte de desobediència que estàs separat en el famós article 410, dic famós perquè precisament avui sortia el president Torra, firmant la querella a la Fiscalia per desobediència pel tema de la Junta Electoral.
Ara en parlarem també, eh?
I uns 150 articles més endavant pels privats, clar, per desobeir implica una notificació d'una resolució d'entrada. I clar, desobeir estant a la via pública per un fet que és anar a votar. Si la categoria de referèndum és legal o il·legal, com s'argumentava, no és una de les característiques del delicte. És a dir, recordem que l'ordre judicial, que en tot cas és la que s'hauria desobeït, és la de que s'evités la votació, diu el tribunal, mantenint les normes de convivència. Les normes de convivència no implica tot el que va passar l'1 d'octubre, no? I els desallotjaments d'escoles privades, on pot haver uns pares fent una, ara dic una tonteria perquè no era això, però podria ser el cas, d'un exemple a nivell penal, una reunió d'exalumnes, que en aquell cas tenien una urna, pues, en virtut de la seva llibertat ideològica, per fer el que volguessin. A lo millor la feien servir per jugar a bàsquet. Uh-huh. És a dir, la policia pot intervenir fins allà on se li ha dit. I quan s'accedeix, el ciutadà té dret a pacíficament no actuar en base a això que se li ha dit perquè s'està accedint. Jo aquí ara no entraria en comparar quina jerarquia té aquesta desobediència. Qui va desobeir més? Si els cossos i forces de seguretat a l'ordre de la jutgessa que va demanar la seva intervenció o els ciutadans que estaven convocats pel govern a votar. A votar amb el valor. Aquí la qüestió serà posterior al valor polític que això tingués, que era zero, però per anar a passar el diumenge amb la família a una cua i votar, pues com havia passat uns mesos abans al 9N, i no va haver cap fet de violència ni cap efecte jurídic. Per tant, jo posaria en comparació els dos referèndums si era evident que no tenia efectes jurídics per l'Estat, perquè li estem donant tanta importància.
Per cert, ara parlaves de la desobediència de la Fiscalia, que demana desobediència a Quim Torra, i Gonzalo Boye ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
La orden en la cual sustentan la querella es una orden eminentemente ilegal y que nosotros consideramos incluso prevaricadora. Por eso se ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo y nosotros creemos que evidentemente esto no va a llegar más allá de los trámites iniciales, ¿no?
¿Es una orden ilegal y prevaricadora?
Jo no l'he llegit personalment. El que es pot parlar és quin recorregut té. A veure, una norma de la Junta Electoral... Si entenem que el dret penal sempre és restrictiu, en cas de dubte el delicte s'encongeix, no s'estén, la competència de la Junta Electoral primerament es refereix al període electoral, on, més enllà de que s'hagi dissolt les Corts, no hem entrat encara. Per tant, la vigència és pel període de campanya, i aquest període no ha arribat. Evidentment que es va dir es retiri, i s'ha retirat. Per tant, si hem d'entrar a polir el número d'hores d'incompliment, vol dir que no és un delicte clar. I ens entenem el mateix. Vull dir, el dret penal és restrictiu, no extensiu. Per tant, jo no li veig futur, més enllà d'aquesta campanya de seguir atemorint a tota autoritat del govern català que no combregui amb el que diu el govern central.
Eulogi Broto, professor de l'ISCREP i jurista, ens seguim parlant la setmana que ve, si et sembla.
Seguirem, que estarà interessant.
Gràcies, com sempre.
Gràcies.
Ara a les 9, Mercè Raga, que ens porta tota la informació actualitzada, i després no es perdin Remeis de Frares i el món de les herències. Fins ara.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom, us parla Mercè Raga. D'aquí una hora comença el judici del procés al Tribunal Suprem a Madrid. El cap dels Mossos d'Esquadra durant el 155, Ferran López, serà el plat fort d'aquesta jornada. López declararà abans que el comissari Molinero, que també integrava la prefectura dels Mossos pel referèndum, i el seguiran diversos policies que van actuar durant l'UO i agents que van inspeccionar els cotxes malmesos el 20 de setembre. Ahir, per cert, el comissari d'Informació de la Policia Nacional va acusar els Mossos d'haver-los espiat durant l'1 d'octubre. També va dir que l'activitat de la policia va ser proporcional. Aquest comissari ha declarat com a testimoni al judici del procés, malgrat que el jutjat 9 de Barcelona l'investiga per l'actuació policial a la seu de la CUP durant el 20 de setembre.
Canviant de qüestió, l'advocat de Quim Torra ha assegurat que la querella contra el president del govern català per no complir el requeriment de la Junta Electoral de retirar les estelades i els llaços grocs dels edificis públics de la Generalitat no té recorregut. Recordem que la Fiscalia acusa el president Quim Torra de desobediència. Més notícies en clau judicial. El Tribunal Constitucional dona la raó a Ciutadans. El Tribunal ha sentenciat que es van vulnerar els drets de participació política dels seus diputats durant els plens del Parlament del 6 i el 7 de setembre del 2017. Són els plens, recordem-ho, que van servir per aprovar les anomenades lleis de desconnexió pel procediment d'urgència, la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica. Altres notícies, la CUP demana que comparegui Grande Marlaska per un intent d'infiltració policial. Una informació de la Directa apunta que la Brigada d'Informació de la Policia va intentar aconseguir informació de l'1 d'octubre a través d'un TARP. I encara estem a temps per recordar-vos que Doctor Music ha confirmat que el festival es farà al circuit de Montmeló. El festival es farà els dies 12, 13 i 14 de juliol i tots els habitants empadronats al Pallars Sobirà hi podran entrar de franc. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 10 i ara ja us deixem amb Joan Trias i els Remeis de Frara, la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento, también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96. Ràdio Estel. Joan Trias.
Doncs nosaltres, que continuem després d'escoltar Rod Stewart i aquest Maggie May amb Remeis de Frare, ja tenim aquí a Fra Valentí Serra.
Remeis de Frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
I una secció en la que un dia com avui, com sempre, saludem en Fra Valentí Serra. Molt bon dia.
Ben trobat, bon dia. Pau, i bé.
Benvingut.
Gràcies.
Dèiem que l'altre dia parlàvem dels pèsols.
Sí, vull dir que seguim una mica encara. Estem a la temporada, seguim.
I avui els volem lligar amb una altra cosa, eh?
Bé, els pèsols lliguen amb molts plats. Per exemple, els calamars, no?
Boníssims.
És que és una hortalissa, com deia l'altre dia, qualificada elogiosament de perles verdes, la perla verda dels nostres horts, que tenen aquest valor nutritiu tan alt, que aporten doncs, fibra a l'organisme, que aporten magnesi, que aporten potassi, que tenen tanta estimació en els hortalans, ajuden a millorar molts plats de la nostra cuina.
Entre verdura i llegum, em deia, eh?
Sí, l'altre dia. I avui, per exemple, es podem parlar d'aquesta combinació tan excel·lent que hi ha entre els calamars i els pèsols, i que és un plat senzill de cuinar. Vaig trobar una recepta i en síntesi ve a dir que és, diu, tallar els calamars en rodanxes i posar-los a foc lent, amb ceba pel sofregit, en una cassola de terrissa, foc lent. Quan la ceba estigui daurada, s'hi tira alguna fulla de llaurer, no massa, alguna fulla de llaurer, llavors hi posen els calamars tallats en rodanxes fins que agafen color, es remullen amb vi blanc, sec, encara millor, s'hi posen els alls picats, una mica de julivert i, finalment, una mica de suc de tomàquet. Quan comença a bullir, s'incorpora la sal i els pèsols, es deixa bullir un quart d'hora, no gaire més, 20 minuts com a màxim, i es pot posar ja a taula amb alguns ous durs esperlats posats pel mig. Plat que és senzill de fer, però que és
molt nutricional.
Molt gustós i de bona menja, que deien els antics frares i els antics pagesos, també. En la cuina pairal i conventual, el pèsol té un paper destacat quan es combinen, ara ho dèiem, no, amb l'ou dur, amb la botifarra, i també amb el bacallà bullit. El bacallà bullit era un plat molt constant en els àpats quotidians dels convents i monestirs. I el bacallà bullit amb els pèsols també queda molt ben harmonitzat. I en temps de Pasqua, que hi havia abundància d'ous, algunes vegades ja us n'he parlat, feien una pesolada amb truita, una truitada amb pèsols. Els ous eren o d'oc o de gallina, i feien unes truitades amb pèsol, que és un plat que s'ha perdut, però que seria recuperable. Perquè no sembla, diguéssim, complex de fer una truita amb pèsol, que, segons per les anotacions que he trobat, agradava als religiosos d'aquella època.
Alguna n'he vist, eh?
Sí?
Sí,
doncs es podia aprofitar. No cal dir els pèsols estofats amb carxofes o bé tenir més en compte aquesta variant de pèsols verds, rodons i dolços conreats doncs, a l'entorn de les hortes de Mataró, que són, diria, els més prestigiosos en la tradició gastronòmica de Catalunya. I al costat doncs, dels pèsols, en aquest temps, doncs, també està tenir present les altres hortalisses que enriqueixen la nostra taula, tenir doncs, presents els alls tendres, els espinacs, els primers enciams, les caronges, tot això que ajuda i contribueix doncs, a millorar la nostra qualitat de vida, tenint en compte o incorporant el que la naturalesa i les hortes, en el seu moment propi de l'any, doncs, et proporciona.
I tant. Ara jo em quedo amb aquests pèsols amb calamars, eh?
Molt bé.
Fra Valentí Serra, com sempre,
vinga,
un plaer.
A disposar, Pau, i bé.
Que vagi molt bé.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare. A primera hora, a Ràdio Estel.
Els braços i tan buides les mans. blaus. No escoltis els que et diguin que tot és negre o blanc. Fes cas dels que t'expliquin que tot pot ser veritat. No hi ha ningú que no sàpiga dir quin és el millor camí. No hi ha ningú que estigui segur, només tu pots decidir si vols seguir amb mi.
Fleetwood Mac, Don't Stop, que no pari, que no pari la música, ara sí, però arribem a... quan passen 20 minuts de les 9 del matí i, com dèiem, ja tenim aquí Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-6096.
Vinga, doncs, un dimecres més que volem parlar del món de les herències amb el Bufete Rojas i, com sempre, que ens acompanya Maria Elba Rojas d'aquest bufet, del Bufete Rojas. I avui volem parlar de les persones que moren però que no han fet testament. Maria Elba, què tal?
Hola, Joan. Què tal? Bon dia.
Un problema, esto, eh?
Sí, Joan, mira, me dieron este poema el otro día que me quedé, dije, increíble. La gente muere y todo queda ahí. La comida en la nevera, la ropa en los armarios, el coche en el aparcamiento. La gente muere y el mundo sigue. La gente muere, ¿alguien espera morir? Esa es la gran cuestión. ¿Alguien espera morir?
Alguien espera morir.
Y todos vamos a morir, pero nadie lo espera. O no, nadie lo esperamos.
Hay que dejarlo, cuando más cerrado, mejor.
Sí, hay que dejarlo atado.
¿Qué pasa con las personas que no lo dejan atado y mueren sin haber hecho testamento, por ejemplo?
Siempre hemos hablado de que en la vida siempre hay que tener un plan B, porque si nuestro primer proyecto no resulta, tenemos que recurrir al segundo, que es el plan B. En este caso, las personas que fallecen sin haber hecho testamento, la ley ya tiene su plan, y que es un orden para heredar de acuerdo al grado de parentesco. Uh-huh. Mientras más cercano sea el parentesco, más posibilidades tienes de heredar.
Uh-huh. Eso sí hay parentesco, porque si no hay parientes, ¿qué pasa?
Sí, si no hay parientes, la cosa se complica. Si no hay parientes, hasta como máximo el cuarto grado, que es lo que se permite, todos los bienes de la persona fallecida van a parar a la Generalitat, con la finalidad de destinarlo, en teoría, a bienes de uso social, residencias, casals y este tipo de lugares.
Y si no hay parientes ni cónyuges, y en este caso, quien hace esta herencia quiere designar como heredero a un amigo, por ejemplo, ¿qué pasaría?
Lo tiene muy mal, ¿eh? Lo tiene muy mal porque la ley... Mira, vamos a hablar del plan que tiene la ley, el orden. En primer lugar, si una persona fallece sin testamento, en primer lugar van a heredar sus hijos. Sus hijos, y para el caso de que hubiera la mala suerte de que su hijo hubiera fallecido, la parte del hijo fallecido pasará a los hijos del hijo fallecido, es decir, a los descendientes. Para el supuesto de que no hubiera hijos, es cuando heredaría el cónyuge o la pareja de la persona que fallece. Cuando tenemos hijos y cónyuge, en este caso los que van a heredar son los hijos, y el cónyuge tiene lo que se llama el usufructo, el derecho de usar y disfrutar de los bienes de la herencia. Si no hay hijos ni hay cónyuges, heredarán los ascendientes. Me refiero a nuestros abuelos, y si los abuelos no estuvieran, pues nuestros bisabuelos, para el supuesto de que los tuviéramos. Si no hay ningún ascendiente, ni abuelo ni bisabuelo, ya pasamos a los parientes colaterales. ¿Quiénes son? ¿Te imaginas quiénes son los colaterales?
Entiendo que los primos, por ejemplo.
Sí, empezamos por los tíos. Primero los tíos, ¿eh? Son los que están en
si
grado
hay primos,
más próximo.
Es que hay tíos.
Sí. Pasamos a los tíos, a nuestros tíos, y para el caso de que no tuviéramos tíos porque hubieran fallecido, pues pasaría a los hijos de los tíos, que son nuestros primos. Y así hasta máximo el cuarto grado. Y si no hubiera ningún tipo de pariente, es cuando hereda la Generalitat que te comentaba antes.
¿Todo se puede dejar en herencia?
Todo lo que esté dentro del mercado lícito, evidentemente. Incluso las mascotas. Si no ponemos nada, las mascotas se tratan como objetos, lo cual es una verdadera tragedia. Por eso que los animales, en los testamentos, también hay que buscar una solución para ello. De hecho, la ley te permite dejar a un animal a alguien en concreto. Y si no tienes a alguien en concreto, un amigo o un familiar, siempre están las protectoras de animales.
Normalmente, cuando hablamos de testamentos, solemos pensar en gente mayor, gente enferma, por ejemplo. ¿Tiene una edad hacer testamento?
Mira, ayer vino una señora a verme al despacho y me gustó mucho lo primero que me comentó al entrar. Dice, hay adultos que para salvaguardar a su familia hacen testamento. El testamento es una medida de protección a la familia. Si tú no tienes a nadie en este mundo, no tiene mucho sentido hacer testamento, salvo que quieras que tus bienes se destinen a tu amigo o a esta emisora de radio, por ejemplo, o a Cáritas o a quien tú quieras. Por eso, a partir del momento que tú ya tienes un niño o te has enamorado de alguien, tienes una esposa o una pareja, ya tienes que hacer testamento, porque puede que no tengas nada, pero vamos por la calle, me atropella un coche, me cae el ladrillo y me mata, y automáticamente se va a generar un dinero. ¿Quién se lo va a llevar? El que aparezca como heredero en el testamento.
Y si en el caso contrario, yo no quiero salvaguardar a mi familia, porque me he peleado, por lo que sea, ¿yo puedo desheredar?
Claro, también podemos, o sea, mira, para desheredar, primero tenemos en cuenta que hay que tener derechos para heredar. Las únicas personas que heredarán obligatoriamente son nuestros descendientes, nuestros hijos o nietos, y si no los tuviéramos serían nuestros padres, que también tienen derechos legitimarios. Y cuando decimos desheredar, queremos decir que vamos a quitarle lo que la ley le guarda a estas personas que obligatoriamente tienen que recibir, nuestros descendientes, que es la legítima, que la legítima la reciben los descendientes o los ascendientes, padres, padre o madre.
Y en el caso contrario, bueno, de hecho, en este mismo caso, ¿yo puedo hacer que mi descendiente, por ejemplo, no se quede con la legítima?
Claro. Entonces, como a colación de la pregunta anterior, cuando nosotros tenemos unos legitimarios, que son los que por ley tenemos que guardar una determinada parte de nuestro patrimonio, en Cataluña es el 25%, y decimos, no, no se lo merece porque me ha tratado mal, porque me ha ignorado, no me ha vuelto a ir a ver, no se preocupe de mí, en ese caso nosotros podemos hacer un testamento explicando qué ha pasado y de forma expresa que lo queremos desheredar por un motivo muy concreto, a la persona que la ley le da el derecho a la legítima, porque solo puede desheredarse a los que tienen derecho a la legítima. Uh-huh. Por ejemplo, yo no puedo decir que voy a desheredar a mi amigo, porque mi amigo no tiene derecho a la legítima. ¿Lo comprende? O sea, son las personas que tienen derecho a la legítima, si hay alguna causa, se pueden desheredar.
Siempre y cuando haya alguna causa, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Las causas más comunes últimamente de los testamentos son la falta de relación familiar. Es una causa para desheredar aquí en Cataluña.
¿Una causa suficiente?
Sí, uh-huh. Sí, sí.
Si, por ejemplo, mi tío vive en Huesca, me lo invento, y me quiere desheredar a mí que vivo en Cataluña, ¿la causa va a ser la que sirva en Cataluña o la que sirva en Huesca?
No, porque aquí dentro del territorio español, de todo el Estado español, tenemos varias legislaciones en materia de derecho civil que están uh-huh. conviviendo. Todas son legales, pero en su sitio. Por ejemplo, en Cataluña tenemos la nuestra. Los navarros tienen la suya, uh-huh. los aragoneses también tienen la propia, los vascos tienen la suya, los de Baleares tienen otra y los gallegos también tienen la suya. Entonces, los que no tienen, todos los que te he mencionado, los que no tienen la legislación propia suya en materia de derecho hereditario, en materia de derecho civil, se aplica el derecho común, que es el resto, el código civil que teníamos antiguamente antes de que se aplicaran estas leyes forales, ¿no? Y si la persona fallece en Huesca, quiere decir que no tiene ningún derecho especial. Por tanto, se le aplicará el derecho común. Y el derecho común, la falta de relación no es causa para desheredar. O sea, que no uh-huh. lo podríamos desheredar si el pariente vive en Huesca. Porque la ley que se aplica es la ley del lugar donde tú vives y donde uh-huh. falleces.
¿Eso por qué pasa? ¿Porque hay alguna explicación por la que haya tantas leyes distintas dentro de cada comunidad autónoma?
Claro, porque España se ha formado por diferentes reinos. Es un tema histórico. Uh-huh. Y hay reinos histórico, muy potentes que tenían su propia legislación. Cataluña tenía hace muchísimos años su propia legislación. Los navarros también, los aragoneses también. Y eso se ha mantenido con los años y se ha respetado. Uh-huh. Y ahora, al revés, ahora cada derecho civil de estos que te he mencionado, que son especiales, se ha ido desarrollando y se ha ido actualizando.
Nos ponemos en el último caso, si te parece bien, María Elba, por ejemplo. Si a mí me dejan como heredero, pero yo no quiero heredar, ¿yo puedo rechazar también?
Por supuesto, porque el hecho de que te propongan ser heredero no quiere decir que tú tengas obligatoriamente que aceptarlo, porque entre el nombramiento de heredero y la aceptación hay una fase intermedia, que es la pregunta. ¿Tú quieres aceptar ser heredero? Esa es la pregunta clave. Uh-huh. No todo el mundo quiere, o no todo el mundo ha querido en estos años de crisis, de supercrisis, en el cual era más la deuda que lo que te iban a dejar. En esos casos he visto que se han llegado a rechazar muchísimas, muchísimas herencias, porque las hipotecas eran más altas que el valor del inmueble.
Doncs ja ho sabeu, si voleu algun bon consell o fer alguna consulta relacionada amb el món de les herències, doncs només heu de trucar a Maria Elba Rojas, al Bufete Rojas, al 93 246 60 96. 93 246 60 96. Com sempre, Maria Elba, un plaer.
Igualment.
Hasta la próxima.
Heu escoltat El món de les herències, amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.